Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
I actualitzem ara la informació amb Borja de María.
Obrim explicant-vos que Carme Chacón no encapçalarà la candidatura dels socialistes catalans per Barcelona a les eleccions d'Espanya. L'exministre de Defensa per aquesta repetició dels comicis no vol presentar-se i obligarà el PSC a convocar eleccions primàries, una opció que ja planava per la formació després que l'exprimer tinent d'alcalde de Barcelona, Carles Martí, anunciés aquest dilluns la intenció de disputar el lideratge del PSC a Carme Chacón. Més notícies. Andorra ha anunciat que tanca la planta d'embotellament d'aigua d'Arinsnal i retira tota la producció de l'empresa Aigua del Pirineu. Això arran del brot de gastroenteritis detectat les últimes setmanes. Segons el govern andorrà, s'han trobat restes de norovirus a gairebé totes les mostres, tant a la font com a la maquinària i les garrafes de la planta embotelladora, i això fa arribar a la conclusió que és l'aqüífer el que està contaminant l'aigua. Picabaralla entre Podem i Ciutadans per la retallada de despeses electorals. El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, i la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, s'han embrancat en una discussió a través de les xarxes socials sobre quin dels dos partits va ser el primer de promoure la reducció de despeses electorals per estalviar diners a l'Estat. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha proposat una campanya austera i defensa reduir a la meitat el límit de la despesa electoral. Ciutadans pretén reduir la partida destinada als mails, concentrant les paperetes de totes les formacions en un sol enviament, de fet, els correus, millor dit, la qual cosa tindria un cost d'uns 5 milions d'euros i no dels 30 que costa actualment. I acabem explicant-vos que s'ha fet un motiu homenatge a les víctimes de Freginals, al Paranimf de la Universitat de Barcelona, 5 setmanes després de l'accident d'autocar en què van morir 13 estudiants. Ahir es va fer un acte en record a les víctimes. Va ser a la Universitat de Barcelona on estudiaven la majoria de les víctimes amb una beca Erasmus. L'homenatge va tenir lloc al Paranimf i el va obrir el rector de la Universitat de Barcelona, Didac Ramírez. Fins aquí la informació, però ens actualitzem quan sigui les 10.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
I la música i la fórmula continuen ara amb Joan Ortiz. Joan, no perdonarem la salutació cordial.
No la perdonareu. Mira, ara que sentia això de les eleccions i que dic moltes vegades quina mandra d'aquí els propers 2 mesos, perquè a més ens haurem de sentir una de retrets per dir no, tu vas impedir que poguéssim arribar a un acord. No,
ha sigut tu. Serà la frase estrella. Ha sigut tu.
Sí, ha sigut tu. I tu més. I tu més també. Això, en els propers 2 mesos. Doncs mira, la salutació cordial va avui per Pedro Sánchez, que quasi em cau la llagrimeta quan vaig veure que deia que s'havia equivocat amb allò de l'indecente a Mariano Rajoy. Dic, un polític i espanyol reconeixent un error. I gairebé em cau la llagrimeta i quan vaig sentir les orelles de Santa Maria que deia «Está bien reconocer los errores», com si ella els reconeixés tot, ja vaig acabar de plorar directament. Així que la salutació cordial...
Més trist.
Així que la salutació cordial va per
ells
dos.
Quin dia més emotiu. Sí. Escolta, i a la fórmula continuarà
amb... A la fórmula amb l'hora del consumidor, drets de les persones consumidores en la contractació d'allotjaments turístics i després, avui, Maria Josep Rosselló, parlant de nutrició i salut.
Doncs això és el que tindrem a continuació a la fórmula i, si us sembla, marxem perquè ens volem menjar ja aquest mató i aquesta mel que ens van portar els nostres companys ahir de Montserrat. Que tingueu molt bon dia. Marxem, Carme Planàs, fins demà.
Bon dia.
I marxem Ferran Capdevila, Toni Huguet, Borja de Maria, qui us ha parlat, Oriol Casals. Fins demà, que tingueu bon dia.
Ràdio Estel. Aprèn a tenir consciència de tu mateix a La Vida Bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres de 9 a 9:45 del matí. La Vida Bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres al matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Joan Ortiz.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Amigues, amics, bon dia. Són les 9 i 8 minuts i comencem aquesta fórmula Estel, millor dit, aquesta segona hora de la fórmula Estel, amb el Take On Me, un tema èxit allà on els hi hagi. I, a més, sentirem dijous, que ja ens acostem bastant al cap de setmana, un tema carregat de bona energia. Saludem el senyor Malia, Albert Malia. Què tal? Molt bon dia. Com
bon
està?
Dia. Bon dia.
I a la Carla Gràcia. Gràcies. Què tal, Carla?
Bon dia, Joan.
Sou usuaris d'allotjaments turístics quan viatgeu o no?
Doncs sí, i tant. Sí, sí, sí. Sí. I ara amb família més.
Si no, on ens allotjaríem?
Exacte.
Sí, sí. Molt bé. Doncs avui parlem d'això, parlem dels drets i també dels deures que tenim com a persones consumidores quan contractem un servei d'allotjament turístic. Habitacions d'hotel, apartaments, estades en càmpings, allotjaments per temps compartit. I per fer-ho comptem, com ja sabem i com ve sent habitual, amb l'ajuda del subdirector de l'Agència Catalana de Consum, Albert Malià, que doncs ja l'acabem de saludar ara mateix, però hi tornem si convé. Què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Vinga, ens hi posem.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Tema per sucar i pa, eh? Allotjaments turístics. Déu-n'hi-do. Comencem parlant de la publicitat dels allotjaments turístics. Primer de tot, quines característiques ha de complir la publicitat d'aquest tipus d'allotjament? Senyor Malià.
Bé, qualsevol publicitat que facin aquests establiments sobre els seus serveis, la seva ubicació, per exemple, la seva distància respecte a mitjans de transport públic i qualsevol altra característica que tingui a l'establiment, s'ha d'ajustar a la realitat i no pot induir en cap cas doncs, error o confusió als consumidors.
Ai.
Per tant, s'ha de fer constar, doncs, per exemple, les condicions d'ús, com poden ser doncs, si hi ha limitacions d'edat, si s'hi pot accedir amb animals domèstics, també la categoria. Això, evidentment, és una qüestió fonamental, la categoria en què està classificat aquest establiment. I, evidentment, els serveis, tant els que estiguin inclosos com, evidentment, els que no estiguin inclosos en el preu de l'allotjament. I, per tant, doncs, bueno, com sempre diem també aquí, la publicitat és vinculant i qualsevol mena de publicitat que facin doncs,
ha d'ajustar-se
a la realitat.
A 5 minuts del centre.
I, per exemple, amb cotxe i amb bon trànsit.
Sí,
no?
Sí. O amb avió directament abans. O amb avió directament, Carla, digues.
Senyor Malià, cada cop és més habitual fer reserves d'aquests allotjaments turístics a distància, per exemple, per internet. Quins requisits han de complir els establiments en aquest sentit?
Bé, primer de tot, diguem, una qüestió bàsica, no?, que és que ens han de contestar les peticions de reserva que rebin. Si l'establiment no dona resposta en un termini màxim de 24 hores, hem d'entendre que la reserva no s'ha acceptat. De tota manera, aquí recordem que l'establiment ha d'informar el més aviat possible de la no acceptació i també de les causes per no acceptar-la, que habitualment serà... que és perquè no tenen habitacions o allotjament disponible, no? Uh-huh. Evidentment, també, si obtenim la confirmació de la reserva, l'establiment ha de posar a disposició de l'allotjament reservat amb les característiques pactades i anunciades, com hem dit abans, i també amb les dates convingudes.
I allò de la paga i senyal, que ens fan a vegades fer, això està bé? És a dir, és correcte? Es pot exigir?
Sí, és a dir, ens poden fer una reserva, ens poden exigir un avançament del preu, que s'entén a compte, evidentment, de l'import o del preu final que haurem de pagar. Aquí, si la fem mitjançant eines de pagament electrònic, cosa cada cop més habitual, perquè fem aquestes reserves per internet i també... doncs utilitzarem doncs, una targeta de crèdit o de dèbit per fer aquesta reserva i l'establiment doncs, hi carrega aquesta paga i senyal, el càrrec s'ha d'efectuar dins les 48 hores següents a la formalització de la reserva. Passat aquest termini, s'entén sempre confirmada la reserva sense cap avançament, evidentment, si és que al final és l'empresa la que no l'hagués formalitzat per la raó que fos. Mm-hmm. Evidentment, si l'establiment ens confirma la reserva sense exigir-nos aquest avançament, aquesta paga i senyal, està obligat a mantenir-la fins l'hora concertada. I en cas de no haver fixat cap hora, fins a les 8 hores del dia d'arribada a l'establiment. Evidentment, també, si hem abonat una paga i senyal, l'establiment ha de mantenir la reserva sense cap límit horari aquí, pel nombre total de dies reservats, llevat que haguem pactat amb l'establiment alguna altra alguna altra condició.
I si en qualsevol, per qualsevol motiu decidim cancel·lar aquesta reserva, quines conseqüències pot tenir?
Aquí recordem una qüestió prèvia, important, que és que l'establiment ens ha d'informar prèviament de les clàusules de cancel·lació d'aquest contracte. Això ens ha d'informar prèviament. El que està, diguem, regulat pel que fa doncs, a les cancel·lacions és que si la cancel·lem dintre dels 10 dies anteriors a la data d'arribada, hem d'assumir una penalització que va en funció dels dies que haguem reservat per aquest allotjament. Si es tracta d'una reserva per dos o menys dies, haurem de la quantitat que haurem d'assumir com a penalització és el 50%, si és d'entre 2 i 7 dies, el 35%, i si és per més de 7 dies, el 25% del preu total. Això es podria doncs, eximir d'aquesta penalització en el cas que la cancel·lació sigui deguda a una raó de força major, degudament, evidentment, acreditada, justificada. També tenim dret a cancel·lar una reserva confirmada sense cap penalització, evidentment, abans d'aquests 10 dies anteriors, o sigui, amb més de 10 dies d'antelació a la data d'arribada, llevat que hi hagi o que haguem pactat unes condicions diferents al moment de la reserva.
Això de les causes de força major sempre m'ha interessat. Llegint la letra petita, a vegades diuen terratrèmols, guerres i coses així. He arribat a llegir amb hotels.
Causa major o força major són coses que és un concepte una mica indeterminat, tot i que a vegades doncs, també els tribunals i la jurisprudència doncs, ho ha intentat concretar una mica. I bueno, estem parlant sempre de causes o de raons que fugen, diguem, del nostre control, que nosaltres no tenim cap, cap manera doncs, d'evitar ni de fer res perquè passin. En general, diguem, el concepte seria aquest.
Senyor Madrià, és a dir, un altre tema important és els horaris d'entrada i sortida dels establiments, dels allotjaments turístics. Està regulat d'alguna manera?
Sí, és a dir, aquí sí que hi ha una regulació. Pel que fa a l'entrada a l'allotjament, està fixat entre les 12 i les 16 hores del dia d'arribada. Dintre d'aquest marge, els establiments poden fixar l'hora concreta d'entrada dins d'aquest marge. L'establiment ens ha d'informar, evidentment, d'aquests horaris doncs quan hi arribem. Per la sortida es fixa que el client ha d'abandonar l'allotjament abans de les 12 del migdia. I aquí hi ha una excepció, que és que si es tracta de grups de 20 o més persones, l'establiment podria fixar que l'hora de sortida s'avancés fins a les 10 del matí.
Clar, això també és una mica injust, no? És a dir, que entris a l'establiment a les 4 i o a les 3 i hagis de sortir a les 12, és que no són ni 24 hores.
Potser per netejar-lo, no? També.
Clar, això és són qüestions per tenir en condicions les habitacions i a l'establiment. En principi, la raó s'entén que és per això. Precisament també per això, en grups nombrosos, s'avança per tenir més, perquè l'establiment tingui més temps per posar les habitacions en condicions.
Clar.
També és important recordar que els establiments han d'oferir a la clientela un servei d'atenció permanent durant les 24 hores, ja sigui en personal presencial o bé per algun altre mitjà tecnològic.
Molt bé. I si un cop allotjats decidíssim reduir el temps d'estada, hauríem de fer front a algun tipus de despesa, de penalització?
Bé, una mica també seguint el criteri que hem comentat abans, no? Si decidíssim deixar l'allotjament abans de la data prevista de marxar, l'establiment ens pot demanar fins al 50% del preu total dels serveis que ens quedin per utilitzar i que vam contractar en el seu moment, llevat que hi hagi un pacte diferent entre les parts. Evidentment, com sempre, l'establiment està obligat a informar sobre la normativa aplicable en cas en aquests supòsits.
Molts consumidors opten per una opció menys tradicional, els anomenats allotjaments per temps compartit. Expliquem en què consisteix aquesta modalitat, senyor Maria.
Sí, aquesta és una modalitat doncs, que va arribar ja fa uns quants anys, que es coneix també com a multipropietat, i que actualment està regulada tècnicament, diríem, amb una norma que es coneix amb el nom de dret d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic. És un
complicat,
nom una mica llarg, però és el que diguem més senzillament es coneix com a multipropietat, que consisteix en la contractació de l'ús d'un apartament en un destí turístic durant, per exemple, una setmana a l'any. I, en principi, la majoria de contractes que es fan aquest tipus són per un mínim de 3 anys i un màxim de 50. En algun cas pot arribar a ser per temps indefinit i el preu varia segons si la setmana, evidentment, és de temporada alta o baixa.
I precaucions per prendre sobre quan ens allotgem aquí, quan deixem contractar aquest tipus d'allotjament?
Clar, aquí és important també tenir en compte que a vegades les empreses que es dediquen a aquest negoci, la captació de clients la fan per uns procediments, diríem, no dels més habituals, per dir-ho així, sinó per mètodes de publicitat directa, com pot ser les trucades comercials o màrqueting telefònic, i també a través d'enquestes al carrer, o a vegades també organitzant, per exemple, una presentació en algun local, en un hotel o en algun altre lloc, en què es convida doncs, a un grup de persones. Se'ls fa doncs, una presentació sobre aquest tema i en el context d'aquesta presentació se'ls ofereix la possibilitat doncs, de ja en aquell moment signar el contracte. I aquí el que sí que s'ha de recomanar és que, evidentment, doncs, anem amb compte i no ens precipitem a l'hora de... Si és que ens trobem en una situació d'aquestes, doncs no ens precipitem, mirem bé les condicions, llegim bé el contracte i no ens sentim obligats, perquè a vegades també s'utilitzen...
Això es fa doncs... encara, sí, el tema dels hotels?
Abans, a veure, recentment no... A l'Agència Catalana del Consum no hem tingut, constància de que això se segueixi fent, però en tot cas s'ha fet.
Sí.
I, bueno, és una opció que en qualsevol moment doncs es pot donar, exacte.
Sí, molt bé.
Per tant, doncs bé, recomanar doncs, que si les persones que es puguin trobar en una situació d'aquestes simplement doncs, que actuïn amb una mica de precaució i que s'informin bé, llegeixin bé i que no es vegin obligats a assignar res.
I també tenim aquests dies de desistiment, no?
Sí, això també.
Això també cal tenir-ho en compte.
Aquí ens aniríem a les condicions generals. Si és que aquesta contractació s'ha fet per aquest mitjà, és a dir, fora d'un establiment, aquí hi hauria doncs, dret de desistiment i en aquest cas concret es disposaria d'un termini de 10 dies a partir de la data de contracte per desistir de l'adquisició o d'aquest contracte.
Molt bé. També quina documentació ens haurien de lliurar si contractem aquest tipus d'allotjament?
Bé, ens han de donar tota la informació essencial, evidentment la identitat i domicili del propietari o del promotor, indicació de si l'obra està acabada, és a dir, si estem parlant d'apartaments que encara no estan acabats, doncs això és una informació important. En aquest darrer cas, si és que s'estan construint, ens han d'informar de la data de finalització de l'obra, descripció de l'obra, identificació del torn que s'adquireix, dia i hora del seu inici i final, això evidentment és fonamental, serveis, instal·lacions comunes i condicions d'ús, les dades de l'empresa de serveis que es faci càrrec de la gestió o administració d'aquest immoble, el preu mitjà i més alt dels drets d'aprofitament i la manera de pagament, l'informe del nombre d'allotjaments susceptibles d'aprofitament per torns, així com el nombre de torns, i també informació sobre el dret de desistiment i la possibilitat de resoldre unilateralment el contracte.
Toni, quantes coses.
I per acabar, senyor Malià, recordem com hem de reclamar si tenim qualsevol problema.
Bé, recordem aquí que tots els establiments d'allotjament turístic estan obligats a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició dels clients que ho demanin. Per tant, en qualsevol problema, qualsevol qüestió que tinguem, doncs tenim dret a demanar-los i ens els han de donar. Si és que presentem aquest full, doncs també aquí s'aplica el règim general. L'establiment té un termini màxim d'un mes per contestar-nos a la nostra queixa, a la nostra reclamació, i si no hem obtingut una resposta satisfactòria o no ens han contestat, aleshores és quan ens podem adreçar a un organisme de consum, municipal, comarcal, a la mateixa agència o bé a una associació de consumidors.
Jo mai he fet servir aquest allotjament turístic per torns.
No. No, jo tampoc.
Això és una modalitat que potser en altres països
sí, s'estila, s'estila
és més, potser més freqüent, sí. I aquí no ho és tant. Aquí,
aquí no aquell apartament allà. A la muntanya, a l'hivern per anar a esquiar, o a l'estiu a la platja...
Bueno, té alguns avantatges, perquè la multipropietat el que permet és que puguis estar doncs, un període curt en diferents llocs. És a dir, tu el que tens és una setmana per gaudir d'un establiment. Durant una setmana a l'any, o bueno, del temps que pactis, normalment és per períodes d'una setmana, o màxim 15 dies.
A vegades ja costa compartir la casa familiar entre les diferents famílies dins de la família gran. O sigui que el tema de la multipropietat encara deu ser més complexa, però en fi...
Segur.
I també una altra de les coses és quan un és veí d'apartaments turístics, que hem tocat el tema així com una mica per sobre,
sí.
Però que, clar, aquí no som consumidors, sinó que estaríem a casa nostra, i per tant l'agència m'imagino que ja no hi pot entrar massa, no?, en si el veí és un pis turístic. I...
No, bueno, sobretot si és un tema de particulars, doncs ja és, no, aleshores ja és més complicat, no? Uh-huh. Sí.
En fi, senyor Malià, que posem punt i final, no?
Bueno, no.
Com a mínim de moment, com a mínim de moment.
Bé, em sembla que per aquesta temporada sí, jo en tot cas vull aprofitar doncs, per agrair doncs, a Ràdio Estel l'oportunitat que ha donat a l'Agència Catalana del Consum de poder estar aquí doncs, durant moltes setmanes fent una cosa que és una obligació que tenim, no?, com a organisme responsable en matèria de protecció dels consumidors, que és precisament informar a tots els vostres oients de quins són els seus drets, de que els coneguin i de que, per tant, doncs, també, en el cas que es trobin en qualsevol de situació, que els puguin exigir, perquè és que això és doncs, fonamental, no? Conèixer els nostres drets.
És a vegades una cosa pesada quan hem de fer un contracte i llegir la lletra petita, però en qualsevol cas sempre és més amè i més fàcil que aquesta lletra petita es porti a la ràdio i que s'expliqui i que se'n parli, que és en definitiva el que s'ha vingut a fer durant aquestes setmanes.
Exacte.
Qüestions, no?
Això, evidentment, que mirem bé qualsevol contracte, qualsevol oferta que ens facin, això doncs, és molt important. I després, així, també en general, el tema doncs, el dret que tenim a reclamar, que a vegades... Doncs ens queixem molt amb les converses doncs, amb els nostres amics, a les feines, amb la família o tal, ens queixem de moltes coses, però ens costa fer el pas doncs, de formalitzar, no?, aquella queixa doncs, perquè doncs, potser considerem que no ens han tractat prou bé o que tenim algun problema amb qualsevol empresa de serveis, el que sigui, no? I això doncs, no ens ha de fer cap... no només no ens ha de fer por, sinó que és un dret...
Clar,
que
sí,
tenim
sí.
I que en el fons també estem contribuint a millorar diguem, a millorar a tots, no? Millorar no només per la nostra situació, sinó que aquella empresa que potser ha fet alguna cosa malament amb aquella reclamació, doncs probablement allò ho corregirà, no?
Clar, sí, una
doncs
mica...
la reclamació és una, en el fons és una cosa positiva, no?
Clar,
sí, una mica conscients d'aquest poder que tenim com a consumidors, no?
Exacte. Això també és molt important, sí.
A l'hora de decidir una compra, jo em quedo molt amb algunes paraules d'aquest temps, no?, de comprar el que necessites i no només el que vols, d'intentar comprar per proximitat, de ser conscient, doncs, dels drets que tens.
El consum responsable també és una altra de les qüestions que hem tractat aquí, i això doncs, també és molt important, no?, de fer doncs, un consum conscient, un consum informat, un consum responsable... També, doncs, com acabes de comentar, doncs, adquirint productes doncs, de proximitat doncs, per afavorir també doncs, l'economia més, més local. També doncs, això també contribueix a la sostenibilitat. Com més,
clar, sí, sí.
Com més lluny hagi de venir el producte al nostre mercat, doncs, en fi... és més, també més insostenible, diríem, no? I, per tant, doncs, tots aquests missatges també són importants i que hem anat també recordant durant aquestes setmanes. No?
Mm-hmm. Jo he après molt, com a mínim. Perdona,
jo, mai tant. Sí. I també subscric el que dius, Carla. Mm-hmm. I vaja, i encara que aquesta secció posi el punt final aquí, sempre hi ha la web de consum.gencat.cat. Uh-huh. L'Agència Catalana de Consum té un perfil en el Facebook, un perfil en el Twitter, i també hi ha algú que contesta al 012 quan hi ha qualsevol queixa, reclamació.
Això per descomptat, o sigui que els vostres oients sàpiguen que tenen tots aquests canals a la seva disposició per a qualsevol qüestió que tinguin, evidentment.
Mm-hmm. Senyor Malià, tant a vostè com a subdirector de l'Agència Catalana de Consum, com al senyor Conesa, que també ha estat aquí durant un bon temps en qualitat de director en el seu moment, moltíssimes gràcies per haver posat damunt la taula els nostres drets i responsabilitats com a consumidors, i que vagi molt bé a partir d'ara.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, i fins sempre, eh?
Això mateix, i bueno, encara no marxem, encara ens acomiadem, o fins ben aviat. Qui sap, Carla, perquè avui tenim plusvàlua
avui tenim plusvàlua, sí, a més un plusvàlua emotiu. Parlarem sobre Ningú dormint al carrer, persones sense llar a la ciutat de Barcelona, i entrevistem a Ferran Busquets, president d'Arrels, de la Fundació Arrels.
Doncs molt bé, Carla, tot plegat serà a partir de les 8 del vespre.
De 8 a 9 del vespre, i com cada dijous.
I nosaltres, que seguim la fórmula Estel endavant, perquè tenim moltes músiques i continguts encara per oferir-vos.